Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
Sigueu molt benvinguts als Oficis del Llibre, un programa on donem veu als professionals de l'escriptura, de l'edició, del disseny o de les lletres impreses. Als Oficis del Llibre us portem les activitats de la biblioteca, els llibres per a llegir, els que més ens agraden per a regalar a la mare, al pare, a tu, a mi, al Pepet o a la Maria. Els Oficis del Llibre, un programa de ràdio L'Escala per a la xarxa de comunicació local. Amb Judit Covenya Guàrdia, comencem. Qui ens visita avui?
Bon dia.
Molt bon dia.
Avui de Judit a Judit.
Exacte.
Avui de Judit a Judit. Per cert, per molts anys, que fa uns dies va ser el teu aniversari.
Sí.
Doncs avui tenim aquí a la Judit Pujador i Puigdomènec, que va néixer a Barcelona, però és per aquestes terres de fa una colla d'anys.
Bastants.
Els teus currículums, aquests que corren per tot arreu, ens diuen que ets escriptora, historiadora, editora, que dins de història ets documentalista...
Sí.
Suposo que tot això deu ajudar
una cosa
a l'altra.
Sí. Bé, de fet, llicenciada sóc en història, però després ja sabeu que els llicenciats en història acabem fent de tot, així que sí que vaig fer de documentalista a TV3 durant 7 o 8 anys.
Molt bé.
I després tantes altres coses.
Tantes altres coses de les que anirem parlant.
Però això és normal en qualsevol que ja va fent anys, eh?
Sí, podríem parlar d'uns quants,
sí,
que ens dediquem a moltes altres coses d'aquelles que vam estudiar inicialment, pensant que ens hi dedicaríem.
Exacte.
També diuen que ets articulista al Diari de Girona, que formes part del Consell Editorial de la Revista de Girona, Però aquí t'hem dat pel vessant escriptora i pel vessant editora. Per tant, ets fundadora d'Edicions Sidillà, juntament amb en Xavi Cortadelles, i ens regaleu, no ens regaleu, ens els feu pagar, perquè quan anem a la llibreria els paguem. Uns llibres molt ben editats, molt bonics de factura i molt interessants el que hi ha per dins. Costa editar amb aquesta cura?
Home, editar costa, però bueno, sobretot el que costa és vendre'ls, perquè, perquè fer-los, mira, mentre els puguis pagar no hi ha problema. Edicions Sidillà és un projecte que va néixer el 2011, justament arran de que en Xavi i jo ens vam conèixer a la Revista de Girona, que en aquell moment ell era el director, jo coordinava, i vam veure que hi havia molts de temes que ens interessaven a tots dos i que podíem fer. O sigui, primer van néixer alguns dels llibres que vam editat i després va néixer l'editorial. I la veritat és que ha sigut un projecte, bueno, ha sigut molt interessant, a mi m'agrada molt, m'ho passo molt bé fent aquesta feina. Però he de dir que no era una feina que jo hagués previst, allò quan ets petit, de què vols ser quan siguis gran, doncs no hauria dit
no
editora. No, suposo que és massa complicat, no? Abans hauria dit llibretera o hauria dit escriptora, però editor és una mica massa complicat quan ets petit.
Quan diem és complicat, aquest programa el fem i es diu Els Oficis de Llibre, justament perquè voldríem explicar aquestes complicacions o no de cada un dels oficis que hi ha darrere, de que un llibre arribi a un editor portat per un autor o autora dient-li, miri, he escrit això, que me'n faria un llibre.
Exacte.
Què vol dir ser editor? Quina feina és, allò, baixant a terra?
Un editorial, de fet, és un món, o una manera de veure el món, no? O sigui, cada un dels llibres que edites d'alguna manera et representen, formen part de la manera del teu imaginari, no? Intel·lectual o personal, i nosaltres editem molts llibres de cultura popular. I després editem molts llibres que pensem abans, és a dir, pensem, hòstia, d'aquest tema no hi ha cap llibre, què el podria fer? O el podríem fer entre uns quants escriptors, no? Perquè fem molts de llibres de territori, molt relacionats amb el territori, llavors busquem autors de cada lloc perquè parlin del seu espai que coneixen, i que a més així pots respectar la llengua que es parla a cada lloc, vull dir, pots mantenir aquesta diversitat, Bueno, llavors, en aquests llibres els has de pensar, has de mirar què hi ha al mercat, si això s'ha tocat, si no s'ha fet, si hi ha possibilitats que surti bé, quina gràcia, quina grapa pot tenir. I clar, després hi ha els llibres que t'arriben, no? I de llibres que t'arriben, evidentment també n'editem, també. Clar, són complicacions diferents, perquè a vegades quan et toca coordinar un llibre d'aquests doncs és bastanta feina, i en canvi si un llibre t'arriba fet, de fet l'únic que has de fer és millorar-lo si pots, no? O sigui, és llegir-te'l i si està bé ja està, si et sembla que pots millorar-lo, doncs intentar-ho. I clar, després comença la feina de vendre, que aquesta és un altre, és un altre tema.
Aquesta és un altre tema.
Sí, sí.
Ser dona encara significa haver d'esforçar-se el doble a l'hora d'escriure, a l'hora de ser conegut, reconegut, llegit, a l'hora d'editar.
Ara mateix no, ja no sé què dir-te.
De les dues vas... Ara mateix potser...
I ara sé què dir-te, no ho sé. No ho sé perquè... és evident que hi ha un grau d'invisibilitat, però no sé si afecta només a les dones o també als homes. Uh-huh. És a dir, jo no seria taxativa. O sigui, jo sempre he anat fent com si que fos un home o una dona jo, no tingués, no fos rellevant. És a dir, ho és perquè veus el món des de la teva mirada d'home o de dona. Però he intentat treballar com si això fos una anècdota i no una categoria. I per tant, doncs, jo vaig tirant milles, escolta, vull dir, és igual. Sí.
I Edicions Idillà, és una filla agraïda, vull dir, m'acabes de dir que sí, que publiqueu llibres, es nota l'estima que teniu per cada tema, que hi toqueu, invertiu en bon paper, en dibuixos delicats, en fotografies quan toca molt ben trobades, eh? Hi ha olles que bullen i bullen.
Sí, sí.
Les veus bullir.
Sí.
Els números surten, de moment,
sí,
en aquestes
èpoques.
La veritat
és que
sí, tothom patina.
En Montoro no es podrà pas queixar.
Ostres!
Ens agradi o no. No, sí, home, costa, és pencar-hi molt, eh? O sigui, jo no crec que avui en dia hi hagi cap projecte que pugui sortir-se'n, si més no un projecte cultural, si no estàs disposat a pencar-hi molt. I penguem molt. Ara, després, clar, has de tenir la gràcia que el llibre que has editat interessi a un públic suficient com perquè te'l compri suficient gent perquè la cosa acabi quadrant, no? Però la veritat és que sí, és un projecte que va tirant perquè sempre hi ha gent interessada en aquests temes i bueno, també tenim, evidentment, doncs, sobretot per l'Empordà, tenim gent que ens coneix i que més o menys ens segueix, però també d'arreu de Catalunya. Vull dir, nosaltres ara, per exemple, normalment per Sant Jordi posem una parada a Barcelona i normalment, perquè es tarda molt l'Ajuntament de Barcelona a adjudicar aquestes parades, però cada any ens toca el mateix lloc i anem tenint gent que ens va venint
que
cada any a veure què hem tret,
que
no?
Que sabeu que esteu allà.
Sí, o quan anem a la Setmana del Llibre en Català sempre et troba gent que dius, que aquest any que heu tret, no? Vull dir que sí.
El tema fires, tant aquí com a fora, aneu a fires grans, a fires...
Grans, petites, mitjanes, aplecs...
Sí, a tot arreu.
Sí, a tot arreu on ens hi volen.
I si Dillà parla més llengües que el català, és a dir, us han traduït llibres cap en fora...
Hem traduït més nosaltres dels altres que no pas al revés. Aquest és un problema de divulgació de la literatura en català o de la... Clar, els temes, per exemple, aquests llibres sobre llegendes de Mar de la Costa Brava o llibres com Els pobles perduts, aquests llibres és difícil que te'ls tradueixin perquè parlen molt del territori i difícilment te'ls traduiran a una altra llengua, no? En la literatura seria més fàcil, però, clar, això és una altra part de la comercialització que necessites tenir un agent, parlant clar, perquè si no és molt complicat. I com que la literatura no és la nostra pota més important, doncs no hem fet l'esforç encara de trobar algú que et vengui els llibres fora. Ara, traduir de fora és molt més fàcil, clar. Vas, compres, pagues
i ja està.
Sí.
I la Judit, escriptora, com ho porta? Com conviu amb l'editora, amb la
Judit,
escriptora, amb el consell editorial?
Està patint les conseqüències dramàtiques de la realitat. Clar, per una banda, quan fas d'editor tens molta feina, perquè és que no... Clar, som dos només, eh? I estem fent una mitjana de 6 llibres l'any, que aquest any segurament seran 8.
Això és molta feina.
És molta feina. Llavors, i d'una altra banda, també hi ha el fet que veus que s'escriu tant de narrativa, s'escriu tant i tant i tant.
Això ens ho dèiem fa no gaire.
Que t'acabes desanimant.
El Jaume Torrent també en parlava d'això.
Sí, s'escriu moltíssim, no? I llavors... Jo el que he anat veient és que si no tens realment coses a dir, és millor no dir-les.
Som incontinents,
sí.
Escrivint.
Jo ja entenc que tots tenim ganes d'explicar les coses que ens passen i les que imaginem i les que voldrien que passessin, però realment m'he tornat més
o sigui, crec selectiva.
Que, molt, crec que si vols escriure una novel·la no has de prendre el pèl a la gent.
Has d'escriure, has de planificar.
Sí, has de tenir coses a dir, has de tenir una certa honradesa respecte a l'altre i no... Llavors jo
s'ha de ser honest, escrivint
també. S'ha de ser
molt
honest, sí. Llavors jo ara estic en una fase de... Ja ho faré, tinc ganes de fer una novel·la, però la faré potser d'aquí 2 o 3 anys, quan pugui. No tinc pressa. Primer he de tenir el què. O sigui, allò d'escriure per escriure ja no.
Ja no. I el panorama editorial català, com el definiries? De fora hi ha la sensació que hi ha com una aparició de moltíssimes editorials de tota mena.
Sí. Suposo que estem en un moment de canvi. Sí, estem en un moment de canvi. Hem passat en uns anys de tenir només grans grups a que ara hi hagi moltes editorials, com si dia, que són editorials petites, que tenen un projecte molt específic, o no, i que van traient el cap, no? I d'aquí uns anys suposo que de tots aquests projectes en quedaran alguns, altres s'hauran perdut pel camí, però el que sí que haurà quedat d'aquest dinamisme doncs són tota una sèrie d'obres publicades que no hauríem tingut. Clar, que després aquestes petites editorials tinguin visibilitat és molt complicat, perquè la llibreria té uns metres de taulell concrets i no es poden ser-ne més, no? I llavors és veure com evolucionarà. D'entrada, enriqueix, perquè són més llibres que tenim al mercat, més opcions, i després, clar, aquests projectes haurien de vigilar molt què editen, perquè, bueno, què editem, no? Perquè moltes vegades, a lo millor s'editen llibres que se'n venen 200 o se'n venen 100, clar, això tampoc no permet que un projecte tiri endavant amb xifres de venda molt petites.
I aquella mena de proposta, projecte, que en alguns països es va iniciar, va fent a trenques i barranques, que és allò del printing on demand.
Sí, és una mica això.
És una mica això.
O
seria una mica la salvació
però això...
de les petites editorials, per no fer una gran tirada que no saps si arribarà o
nosaltres
vendrà,
fem al revés. O sigui, nosaltres editem com si es vengués, val? Llavors, llavors en fem, de punt de partida en fem 1.500 i llavors els hem de vendre. No sempre ens en sortim, però ho hem d'intentar, si més no, no? Llavors això és una mica a l'altra banda. I fins a un cert punt hi ha el risc que això sigui una mica amateur, saps què vull dir? No és el cicloestil d'abans,
però
hi ha una mica el risc que porti a l'amateurisme editorial. I jo crec que entre tots hauríem d'intentar que això fos professional, perquè si t'aboques a l'amateurisme comences a no pagar els autors, a no pagar els il·lustradors...
Sí, tot és gratis, perquè ha de ser gratis, i dius, no, la feina s'han de pagar. Totes.
Llavors hi ha un punt que això té un punt de perill, no? Però clar, d'entrada també cadascú ha de fer el que pugui per tirar endavant. Després ja ho anirem fent més bé, no?, entre tots.
Està bé. I què falta a les escoles, als instituts, a les universitats per fer dels nostres autors reals de referència?
Els autors catalans, vols dir?
Sí.
Clar.
Clàssics i no clàssics, sí. Vull dir que parlo de clàssics que...
Clar.
Que tampoc.
Sí, hem passat Sí.
I dels d'ara.
Sí, hem passat d'una època que llegíem els... que a l'escola o a l'institut et feien llegir el Tirant-lo Blanc, el Curial i Güelfa i aquestes coses, que són els clàssics de la literatura, sí. I ho llegíem i la veritat és que ens interessava i, bueno, ens interessava. Alguns eren un pal o ens ho semblaven en aquell moment. Però si tenies un bon profe...
Ja has fet una relectura...
Sí,
que...
i si tenies un bon profe que te l'explicava, la veritat és que t'ho passaves bé. Clar, moltes vegades el problema és que no tens un bon profe que t'ajudi a fer aquella lectura, no? Ara hem passat a una època que més aviat es llegeixen novel·les, diguem, fàcils. Perquè l'alumne, pensant que l'alumne no es cansarà...
Digerides, no?
Sí.
Predigerida.
Sí. I clar, i això segons com pot ser contraproduent, perquè l'alumne potser ja vol més que jo, no? De fet, la lectura avui en dia competeix amb tota la resta del món de l'entreteniment, perquè és així.
Les pantalletes, de tota mena.
Les sèries, les pantalles, les xarxes socials, aquest és... Clar, és un temps que si estàs en un lloc no estàs en un altre. Per tant, si estàs... Jo ho veig amb les meves filles, que són lectores totes dues, però clar, si estàs veient una sèrie no estàs llegint.
No estàs llegint.
Així. Llavors, bueno, potser anem a un públic més selecte o potser anem a una altra manera de llegir, no ho sé. És complicat perquè estem en un moment tecnològicament molt de canvi, no?
Molt potent. Bé, i anem acabant tot això. A tots els que passeu per aquí us pregunto, quins són els teus llibres de capçalera? Els que ens recomanaries de dir, aquests no us els deixeu perdre, no de Sidillà, només. sinó els teus, no. Aquells que dius, ostres, aquest em va marcar, me'n recordo de quan el vaig llegir, l'he rellegit 10 vegades, sí. I cada vegada li trobo un
Home, jo si parlem de literatura catalana recomanaria Josep Pla, que podria dir pràcticament qualsevol, perquè és veritat que Josep Pla té coses irregulars, però és magnífic, en general és magnífic, és sensacional, és un dels nostres grans autors. No hi ha pàgina que no trobis una frase que t'aixequi de cada dia i dius, hosti, que ben vist, no? I la Rodoreda. O sigui, són, són dos estils molt diferents. Un és narrativa pura, que és i de la Rodoreda, doncs, no sé, potser Mirall trencat o potser La plaça del diamant, que és un llibre curtet que s'ha llegit als instituts i que als nanos els hi ha agradat. És a dir...
Em va tocar selectivitat.
Em va tocar, com diu la Teresa del Cucut, un clàssic és un clàssic.
Em va procurar bona nota i tot.
Veus que veus? Bueno, perquè parla de nosaltres, sí. Parla del que som, vull dir, ens explica.
Parla de tu.
Que és una mica... Exacte.
Parla... De la gent petita.
Sí, 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 i a més de la teva gent, sí, perquè el que està explicant la Mercè Rodoreda, tu t'ha arribat, per alguna banda t'ha arribat, o sigui, pels avis o pels pares o per on sigui, no? Llavors aquesta és la grandesa de la bona literatura que hem de reivindicar sempre. No?
Molt bé, doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Els oficis del llibre. Els llibres que ens agraden.
El primer llibre que us proposo és Pròleg de la matemàtica de la història d'Alexandre Deulofeu. Francesc Pujols. En un estudi i edició d'Alba Pedrós i Max Peres Muñoz. És editat per Calígrafa. És un llibre homenatge a l'amistat que van tenir aquest parell de genis empordanesos tocats per la tramuntana, que van fer tractats filosòfics molt interessants i una relectura de la història a partir de la matemàtica, que si voleu, doncs mira, ens diu que sí que serem independents. Llegiu-los si trobeu els seus llibres a tots dos, i si voleu saber de què anava i com es parlaven i com es van tractar, llegiu-vos aquest llibre. El pròleg de la matemàtica de la història d'Alexandre Deulofeu. És editat per Calígraf. Aquest n'és un, i un altre de molt diferent. Aquesta és una novel·la, però basada en la pròpia vida de l'autora. Ja ens va sorprendre fa un temps amb un llibre que es deia Tu no ets una mare com les altres. Angèlica Schrobsdorf, que és una autora alemanya, ja fou declarada dona de l'any el 2007 a Alemanya. Fou una gran seductora d'homes, però el que sí que és una gran seductora de lectors. En el primer llibre relatava la vida de la seva mare. En Els homes, que és el llibre que us recomanem des d'aquí avui, és la seva història, una vida lligada als homes, al sexe masculí, que s'acostaven a ella constantment. I quina era l'habilitat per fer-los anar de cap dia a dia. Però, al mateix temps, sentir-se ni ser-ne sotmesa. Llegiu-vos el que val la pena. És un llibre de La Campana, editat per La Campana. És d'aquells que, per el gruix, potser us tiraria enrere, però de debò. Agafeu-lo, emporteu-vos a la casa, que hi passareu molt, molt, molt bones estones.
Els oficis del llibre. La biblioteca llegeix.
Avui us portem allà, fons d'armari. Tot allò que podem trobar a les biblioteques, que van a les llibreries també, però... petites perles perquè pugueu anar a triar i remenar. Hem triat un text que es diu El dret a la peresa, del Paul Lafargue. Per qui no el conegui, el Paul Lafargue era el gendre de Marx, és a dir, ens situem segle XIX, primeries del XX, i és un text de combat. En Paul Lafargue era socialista, gendre de Marx, suïcida insigne. Així és com se'l descriu en les pròpies portades del llibre, enorreador d'anarquistes i ell més llibertari que la majoria. A l'Espanya del segle XIX va escriure El dret a la peresa des d'una presó i el va escriure el 1883. És un llibre que es llegeix fàcil, és petitó,
és interessant. El va editar l'editorial Llibres de l'Índex, amb una traducció del Jordi Manel Espinet i Boronat. Com us he dit, és un text escrit el 1848, on, així, només per entrar-hi, ens diu: el dret al treball no és res més que el dret a la misèria. Per pensar-hi, per anar-hi pensant. I us en llegeixo una petita mostra. Un dogma desastrós. Mandregem en totes les coses, llevat quan estimem i bevem, llevat quan mandregem. Això ho va escriure Lessing. Lessing era un escriptor alemany, dramaturg i assagista, i filòsof. Una estranya follia posseeix les classes obreres de les nacions on regna la civilització capitalista. Aquesta follia comporta les misèries individuals i socials que de fa dos segles torturen la trista humanitat. Aquesta follia és l'amor pel treball, la passió moribunda pel treball, empesa fins a l'esgotament de les forces vitals de l'individu i la seva progenitura. En comptes de reaccionar contra aquesta aberració mental, els capellans, els economistes i els moralistes han fet sacrosant el treball. Homes cecs i obtusos han volgut ser més savis que el seu Déu. Homes febles i menys preables que han volgut rehabilitar allò que el seu Déu havia maleït. Jo, que no sóc pas cristià, ni economista, ni moralista, contrasto el seu judici amb el del seu Déu. Les prèdiques de la seva moral religiosa i econòmica lliure pensadora amb les espantoses conseqüències del treball en la societat capitalista. A la societat capitalista, el treball és la causa de tota degeneració intel·lectual, de tota deformació orgànica. Compareu un pura sang de les cavallerisses de Rothschild, servit per una catèrbola de criats humans, amb la feixuga bèstia de les granges normandes, que llaura la terra, tira del carro dels fems i engranera la collita. Mireu el noble salvatge que els missioners del comerç i els comerciants de la religió encara no han corromput amb el cristianisme, la sífilis i el dogma del treball. I mireu a continuació els nostres miserables servidors de màquines. Quan a la nostra Europa civilitzada hom vol retrobar una traça de la bellesa nativa de l'home, cal-la a les nacions on els prejudicis econòmics encara no han desarrelat l'odi pel treball. Espanya, que, ai, degenera, encara es pot vantar de posseir menys fàbriques que nosaltres, presons o casernes. Però l'artista s'alegra admirant l'andalús agosarat, bru com les castanyes, dret i flexible com una tija d'acer, i el cor de l'home fa un salt quan sent el captaire superbament embossat en la seva capa foradada tractar d'amigo els ducs d'Osuna. Per l'espanyol, en qui l'animal primitiu no està atrofiat, el treball és el pitjor dels esclavatges. Tampoc els grecs de la gran època no tenien pel treball, sinó menys preu. Només podien treballar els esclaus. L'home lliure coneixia únicament els exercicis corporals i els jocs de la intel·ligència. També era l'època en què es caminava i respirava en un poble d'Aristòtil, de Fídies, d'Aristòfanes, l'època en què un grapat de valents esclafaven a Marató les hordes asiàtiques que Alexandre conqueriria aviat. Els filòsofs de l'antiguitat ensenyaven el menyspreu del treball, aquesta degradació de l'home lliure. Els poetes cantaven la peresa, aquest present dels déus. Oh, Melibae, deus nobis ec ot tia fecit. Crist, el sermó de la muntanya, va predicar la peresa. Fixeu-vos en els lliris buscants com floreixen. No treballen ni filen, però jo us dic que ni Salomó en la seva glòria no anava vestit com un d'ells. I aquí us deixo la lectura. Perquè hi penseu, ja veieu, no és pas d'ara que ens debatem entre allò de la crisi se'n sortirà, treballen molt els uns i els altres no sabem com. I aquest ha estat de passar-t'ho bé i gaudir, i treballar per viure, potser no viure per treballar.
Sigueu molt benvinguts als Oficis del Llibre, un programa on donem veu als professionals de l'escriptura, de l'edició, del disseny o de les lletres impreses. Als Oficis del Llibre us portem les activitats de la biblioteca, els llibres per a llegir, els que més ens agraden per a regalar a la mare, al pare, a tu, a mi, al Pepet o a la Maria. Els Oficis del Llibre, un programa de ràdio L'Escala per a la xarxa de comunicació local. Amb Judit Covenya Guàrdia, comencem. Qui ens visita avui?
Hola, bon dia de nou. Avui tenim entre nosaltres el Josep Andreu Pérez Mingorance, que és fill d'Òrgeva, a prop de Granada, crescut a Terrassa, i per elecció habitant de terres gironines, primer empordaneses i ara el tenim a Banyoles. És doctor en filologia catalana, especialista en literatura medieval, paleografia i codicologia, professor durant molts anys, i ara es dedica a la recerca i a l'escriptura. I ens ha vingut a visitar. La primera pregunta, després de llegir així el marc curricular, què és un paleògraf? Què fa? Com ho fa? És un dels oficis essencials del llibre?
Bueno, la paleografia es dedica als objectes més preciosos de la cultura occidental, que són els manuscrits, és a dir, a l'estudi de la lletra escrita antiga. Però, diguéssim, per extensió, avui dia podríem dir que un paleògraf acaba estudiant també documentació fins a època moderna, no? Normalment escrita, però no té per què ser escrita, també pot ser impresa, eh?
I què fa?
Què fa?
Perquè ho expliquem doncs... així, perquè ho entengui tothom. Què fa un paleògraf? Agafa el manuscrit que està fet al damunt de què? De paper o d'abans del paper?
Bueno, diguéssim, l'escriptura primer va començar, com tothom sap, sobre fang, sobre terra cuita, no? Allà per Mesopotàmia, va passar després al papir, que és el que tothom coneix d'Egipte, i després d'aquí vam passar a escriure sobre vitel·la. Aquí a l'Escala tenim una llibreria que porta el nom aquest, no? Que no és una altra cosa que la pell de l'anyell, no? De l'anyell més tendre, diguéssim, normalment la més qualitat prenat, però el més interessant no és això, simplement és el sosté, no? Que la gent li dona molta importància avui dia allò que sostenc l'escriptura. El més important és desxifrar la lletra, com està editat, comparar textos, perquè de vegades el paleògraf el que fa, tenim tres o quatre peces de, no sé, estic pensant ara, d'Homer, no? Jo no sé, no, posem una cosa catalana, tenim quatre peces de qualsevol obra de Ramon Llull, no? Tenim un manuscrit A, un manuscrit B i un manuscrit C. Tots tres, com estan escrits a mà, no diuen el mateix, hem de fixar el text, és a dir, els hem de llegir, els hem de comparar i hem de decidir quin és el text que segurament Ramon Llull va utilitzar. Aleshores, el que fa el paleògraf és decidir el text, desxifrar-lo, perquè de vegades la lletra és difícil de desxifrar, de vegades són escriptures que avui dia no coneixem, no? És a dir, simplement perquè l'escriptura ha anat canviant, avui dia tenim una escriptura molt influenciada per l'impremta, però això no ha estat sempre així, no? I aleshores doncs, hem de posar tot això negre sobre blanc i decidir quin és el text que anirem a editar. Això fa el paleògraf, més o menys, i el crític textual, no?, que és el que jo soc.
Si jo llegeixo, segurament malament. Al jorn del judici, per a qui haurà fait seruici, un rei vindrà perpetual del cel, can non foaital. En carn vindrà certanament per fer del seglar jutjament. Tu què m'expliques? Ho recordes? Has fet feines que semblen petites, però que ens retornen textos desconeguts i essencials com aquest cant de la Sibil·la de Sant Iscle de l'Empordà. Això és salvar-nos els mots.
això de l'estret, això em sembla que... Això va ser un encàrrec que em va fer en Carrera. Sí, em sembla que sí que em va anar al Carrera. I era un text molt bonic i de sobte van trobar que havia un cant de la Sibil·la molt semblant al cant de la Sibil·la de Mallorca. Això establia els vincles que sempre ha tingut l'Empordà amb Mallorca. Això és un treball de paleògraf, establir que és un text empordanès però que té una relació amb el text mallorquí, perquè hi ha una relació entre les dues terres. I no l'has llegit del tot malament, una miqueta però no del tot, eh?
Gràcies. Escolta'm, fa uns quants anys, ara canviem una mica de lloc, que també portes per aquí clubs de lectura. Què és un club de lectura? Per què serveix?